Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Segona entrega d'aquest Motel Suís, com hem rebatejat l'Hotel Suís, la versió estiuenca del programa. Ahir l'estrenàvem amb el Pau Vituri. Avui, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri, gràcies.
Fent referència al que dèiem ahir, en xancleta ja, a la temperatura més alta que tenim, aquesta versió més reposada, més diferent de l'Hotel Suís, què tal? Com l'has vist?
Doncs home, de moment amb ganes de continuar fent actualitat, sobretot perquè l'actualitat continua estant molt viva, a diferència del que eren els estius d'abans, que semblava que tot s'aturava. Ara gairebé anem empalmant temporades amb temporades i no hi ha ni un petit marge de descans.
Avui la notícia del dia, sense cap mena de dubte, l'avançava la Voz de Galícia ahir. És cert que no és oficial encara, però és una evidència, és un secret a veus. Ian MacKay no seguirà al Sabadell la pròxima temporada. Ian MacKay és, a falta de confirmació oficial, però de totes ho podem dir així, nou reforç del Deportivo de la Corunya.
Sí, torna a la que va ser casa seva. Recordem que és un jugador format precisament al conjunt corunyès, que ell és de Corunya, que té casa a la capital gallega en aquest sentit, en aquesta ciutat gallega, i que gairebé, com dius, era un secret a veus. Des del moment que el Sabadell va perdre la categoria i, per tant, no va poder executar aquesta renovació automàtica que tenia Ian MacKay en cas de mantenir-se a la Lliga Smartbank, era un carmeleta en el mercat. Al final, gairebé podíem haver fet apostes de quants equips de la Lliga Smartbank haguessin apostat per Ian MacKay. No fa el salt de categoria, de fet, es queda en aquesta primera de federació, però sí que ho fa amb un projecte que, com a mínim des de la distància, comença a agafar aires de projecte gros. No sé com li sortirà al final al Depor, però per aposta a tots els sentits, la veritat és que no serà que el conjunt gallec no està intentant posar tota la carn a la graella per tornar al futbol professional.
En Borja Jiménez, que ja va pujar amb el Mirandés i amb el Cartagena de categoria, amb Carlos Rosende a la secretaria tècnica, que ja estava al Depor, juntament amb Juan Jiménez, una de les peces claus del Cornellà les últimes quatre temporades, i de moment els dos primers fitxatges, Menudo, que el coneixem de sobres perquè va marcar el Sabadell amb la Cultural Leonesa i que ve de ser un dels millors d'un Numancia que no ha fet la millor temporada possible a segona B, i ara també la incorporació d'un Ian MacKay que segurament a la Corunya el recorden i molt per aquell Teresa Herrera tan famós que va acabar guanyant el Depor contra el gran Milan dels Pirlo, Kaká i companyia. És una història curiosa, la d'aquell estiu, que segur que Ian MacKay, de fet més d'una vegada el corunyès ja ho ha dit, que és l'espina que li va quedar, perquè gairebé es va veure jugant a la primera plantilla del Depor tenint 19 anys, va fer tota la pretemporada sencera amb Joaquín Caparrós, després és cert que va arribar també Dudu Aguad complementant la porteria amb Munua, i ell acaba cedit al Ceuta, es lesiona el colze, i del que era un porter prometedor que havia d'arribar sí o sí al no Superdeport, però pràcticament, feia dos anys de la famosa remuntada, per exemple, contra el Milan a la Champions, a veure's al Ciudad de Santiago, a la Universitat d'Oviedo, o sigui que allò va acabar canviant la carrera de MacKay i, evidentment, tenia aquesta espina clavada.
Sí, és el retorn a casa del fill pròdig, no? que es diu en aquests casos, i sobretot perquè per l'afició de Corunya, per l'afició deportivista Adri, és l'últim porter format a casa que ha donat el salt de categoria, que ha donat el salt fins al primer equip. És cert que, com comentes, amb un pas efímer, malauradament per el jugador d'origen escocès, perquè podia haver estat una carrera molt més directa relacionada amb l'equip de casa seva, però ara és tornar a casa, no a la categoria, que per història recent segurament mereix el Deportivo de la Corunya, però al cap i a la fi, per projecte, per aposta i sobretot perquè és, com dic, tornar a casa i treure's aquesta espineta que estaves comentant, al final semblava que era poc més que impossible que qualsevol altre equip s'hagués posat en el camí del Deportivo per assolir el fitxatge d'Ian MacKay de cara a la propera temporada.
Sobretot perquè tampoc ha estat una qüestió de calés, i la millor demostració és que, com dèiem ahir amb el Pau Vituri, el millor porter de l'última temporada de la Lliga Smartbank, segons van recollir amb l'11 ideal de la segona divisió, tenia propostes gairebé fins les últimes hores d'equips del futbol professional. El mateix Tenerife, per exemple, estava al darrere del gallec. Per tant, Aquí la qüestió sentimental ha pogut més que categories o que diners.
Sí, és evident que tampoc se'n va perdent diners, que diria aquell. Tampoc és que se'n vagi amb una mà davant i una altra darrere, però sí que la part econòmica no ha estat la que més ha sobreposat damunt d'aquesta balança i amb aquella l'hora de prendre la decisió. Al final, com diem, és tornar a casa, és tornar literalment a casa seva, perquè mantenen la família Mackay, manté allà la que és la seva casa de propietat, i al final, doncs, en aquest cas, amb unes filles petites encara, que porten mitja vida voltant per mig món.
Múrcia, Sabadell.
Correcte, doncs ara és gairebé tornar a la que és casa seva, però és una casa desconeguda segurament pel que és el dia a dia, però segur que això en 4 dies, al final, com diem, i amb un projecte, no ho oblidem, insisteixo, potser els diners no ho han estat tot, però amb un projecte que comença a intuir-se en aquest Deportivo de la Corunya 21-22, que el fa ser, no m'atreveixo a dir encara, el principal candidat del grup 1 per assolir l'ascens directe, però que segur que estarà en aquesta guerra o ha d'estar en aquesta guerra de la part alta de la classificació.
De fet, la família Mackay, ara que ho deies, continuarà alguna que altra setmana més aquí a Sabadell abans de ja fer les maletes definitivament i tornar cap a casa seva, cap a la Corunya. He de preguntar-te per més coses, temes institucionals, les noves categories de la federació, etc. Simplement per fer un parell de punts molt ràpids, ja que ahir dèiem el tema de Sandrón i nou entrenador del Linares Deportivo, ahir a la tarda també vam conèixer que un exàmbit l'equinat, com Miguel Álvarez, renovava, i déu-n'hi-do el recorregut que està fent a la banqueta del Villarreal B.
Sí, perquè és un tècnic dels veterans. Algú podria pensar que en un futbol formatiu, i a més un futbol ben treballat formativament, com sempre hem dit que és el del Villarreal Club de Futbol, es podria apostar potser per un entrenador més jove, de tall més jove, d'aquests talls més moderns, però en canvi el cert és que si alguna cosa demostra any rere any el projecte dels Roig i companyia, és que la feina ben feta té recorregut, i en aquest cas un entrenador ja amb quilòmetres a l'esquena, amb molts projectes a l'esquena, amb molt palmarès a la seva esquena i amb molts anys també a la seva esquena, com és Miguel Álvarez, continuar mereixent aquest respecte dintre d'aquesta plantilla o aquest planter groguet que, insistim, doncs mira, una temporada més que malauradament el tindrà com a rival al Sabadell, però una temporada més de segur d'èxit pel de Guarromán, que continuarà formant jugadors que han de donar el salt a un dels grans del futbol espanyol.
Va, anem a parlar també de la qüestió institucional. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Una de les cançons favorites del Sergi Garcés de tot el repertori que ens han preparat des de fa mesos els tècnics d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. La qüestió institucional gira al voltant, evidentment, de la polèmica que ens ha tingut entretinguts els últims dies, l'última setmana, entre el Centre d'Esports i l'Ajuntament de Sabadell. Ahir teníem el president arlequinat, Esteve Calzada, al programa L'Arlequinat, a Televisió de Sabadell, i hem recuperat un parell de fragments del que va dir Calzada ahir. Els escoltem i ara, Sergi, els valores.
Si aquesta roda de premsa, doncs, algú es va sentir ofès o no es van utilitzar les paraules adequades, demano disculpes per la forma, que no tant pel fons, no? Perquè, insisteixo, des que estic aquí he volgut sempre parlar molt clar i dir la veritat de la situació. I per tant, doncs, en aquest sentit, si vaig ser massa directe i no vaig utilitzar el canal adequat, doncs demano disculpes i evidentment m'ofereixo per parlar amb qui calgui i explicar la posició, no?
Això, d'una banda, segurament més en quant a les formes que no tant en el fons. De l'altra, això.
A més de que tenen contracte, volem que continuïn tots dos. El que ells ens estan demanant i demostra, doncs, la seva ambició és saber quin projecte tindran, no? Perquè si els hi volem exigir que volem estar a la part alta de la classificació i ser capaços de pujar de categoria, doncs volen estar convençuts de que hi hagi els recursos adequats, la qual cosa diu molt d'ells, no?
Et pregunto primer, Sergi, per la part institucional, evidentment, els dos a qui es referia el president del Centre d'Esports, Antonio Hidalgo, l'entrenador, i José Manzanera, el director esportiu. Si et sembla, comencem amb aquesta polèmica, si volem dir així, Ajuntament Centre d'Esports, perquè aquestes paraules han arribat també a la plaça Sant Roc.
Sí, i han servit, en certa manera, per calmar les aigües, perquè des de ara fa tot just avui una setmana aquella compareixença de premsa d'Esteve Calzada que va fer saltar gairebé tot pels aires, amb reaccions, amb contrarreaccions, amb comunicats, amb contracomunicats, amb participació de diferents grups municipals que van intentar també doncs, aportar el seu vincle entre les dues parts perquè hi hagués aquesta assentada un altre cop. Han anat passant els dies, lluny de millorar, anàvem a dir, Adri, que cada reacció que hi havia o cada declaració que hi havia demostrava que tot estava molt recent, que la ferida estava encara molt oberta, i crec que ahir les paraules d'Esteve Calzada, com dic, calmen una mica, posen el fre i sens dubte, a veure la reacció avui que des del govern municipal, com hem anat dient a través de les xarxes socials a Ràdio Sabadell, posen de manifest, doncs bé, frenem en sec, han passat una setmana, tot s'ha calmat una miqueta i ara és qüestió de tornar-ho a redreçar, perquè al final, no ens equivoquem, és que és un interès mutu. El Sabadell és evident que, per raons òbvies, ha de continuar depenent en part de l'Ajuntament per coses, l'estadi, usos i no usos, i al final la ciutat, i en aquest cas representada per el consistori, per la Casa Gran, també ha d'activar i molt d'aquest centre d'esport Sabadell. En quina mesura? Veurem les pròximes hores, dies, segurament aportaran o no solucions al que venia a ser part de la crítica, que com dius, Esteve Calzada no és que se'n desdigui, matisa la forma, però com
les
dius,
maneres, no?
Al fons, la queixa de fons o la denúncia de fons, si vols dir-ho
sí, la reivindicació,
així, continua estant aquí i per tant això no deixa de ser un punt de sortida, un punt d'arrencada del que han de ser les trobades a partir d'ara.
I sobre l'altre tema, la veritat és que ahir el primer motel suís, aquesta versió estiuenca del programa, va tenir bona tirada, bona acceptació, i sé que m'estiraran de les orelles si no trasllado la pregunta del milió. Ara bé, no sé si tens la resposta, però escoltàvem el president parlar del que demanaven o del que volien saber tant Manzanera com Hidalgo a l'hora de parlar de futur, del projecte. Per tant, la pregunta és clara i jo crec que tots els arlequinats porten ja, no dies, no, gairebé setmanes esperant que es pugui solucionar o desencallar el tema. Hi ha alguna novetat al voltant de qui ha d'encapçalar el projecte en matèria esportiva, al voltant de la famosa xifra de la qual depèn segurament la continuïtat de tots dos, o una miqueta el que deia ara Esteve Calzada, no? El que escoltàvem ara, allò de volen saber quins seran els recursos amb els quals podran treballar per veure si les fites ambicioses a les quals volem arribar són factibles o no?
No hi ha novetat com a tal, no hi ha hagut cap pas més endavant que un altre, continua treballant-se a l'hora de quadrar aquests números i les dues parts afectades, o els dos protagonistes amb nom i cognom que estaves comentant, tant l'entrenador Antonio Hidalgo com el director esportiu José Manzanera, continuen esperant aquesta xifra per acabar de prendre alguna decisió. Això com a informació, que diria aquell, com a opinió, jo em continuo reafirmant i no sé si d'aquí hores o dies em fotré una clatellada, però continuo dient que està més a prop el sí que no pas el no, que gairebé com en el tema relació club-ajuntament, en el tema relació club-director esportiu, club-entrenador, s'acabaran entenint, s'acabaran arribant a un acord. L'únic que se li pot retreure a tota aquesta situació, a aquest escenari, és els dies que van passant, les hores que van passant, que fan que el Sabadell, doncs és un argument que hem anat repetint, però crec que és molt vàlid, continua anant molt endarrerit respecte a rivals directes, ja no de la seva categoria, els dos grups, sinó en concret del seu propi grup, dels que seran a priori o d'entrada els 19 rivals que tindrà el Sabadell en aquesta fase regular.
Això t'anava a dir, que ara que deies el tema d'opinió, ja fa dies, abans d'acabar la temporada radiofònica de l'Hotel Suís com a tal, de fet des de gairebé l'endemà del descens a Anduba, que tenim ja aquesta sensació, no?, que el Sabadell fa tard a l'hora de fins i tot negociar amb els jugadors que voldria mantenir i que finalitzen contracte el 30 de juny, a l'hora de poder fitxar, aquí tothom va movent-se i tothom va pescant aquí i allà, i en canvi, potser després de cop i volta ens sorprèn el centre d'esports amb uns quants moviments a la vegada que desencadenin una miqueta el tenir l'estructura, l'esquelet del que serà el Sabadell 21-22, però ara com ara la sensació que transmet des de fora, de portes en fora, és que anem amb un dèficit, que anem amb uns tempos que no tenen res a veure amb el que és la majoria de rivals de la categoria.
Sí, això és el que ho fa més perillós, no? El fet de que tu, en el fons, estàs en un mercat de 40 equips, ja no parlo de la resta de categories que puguin intercedir o no, però tu estàs en un mercat de 40 equips que tens un mateix objectiu, que lluitaràs per una mateixa història, i no et diré que el Sabadell és el 40è en quant a timings, però sí que és cert que no està en el top 10 dels que estan anant més ràpid a l'hora d'accelerar. De fet, està absolutament aturat de portes en fora, de portes en dins. Ens consta que s'està treballant, ens consta que des d'aquesta àrea esportiva que està una mica encara en entredit o embrionària, doncs s'està treballant malgrat tot, però és cert que en quant a sensacions, el que transmets, ahir ho parlava amb un amic, el Sabadell l'any que se salva miraculosament, a Olot, el primer gest que fa dues setmanes després gairebé és fitxar Ian Mackay, és el primer cop damunt la taula, el primer cop de puny que va a fer aquell projecte, és ens haguem de salvar pels pèls de baixar tercera, i aquí porto el millor, si no un dels millors porters de la segona divisió B.
Avís per navegants va
correcte,
ser, no?
Correcte, i en canvi, ara, el mateix club fa una setmana que he baixat de categoria, i no sé si és molt simbòlic o no, no pots retenir en Mackay, que això més o menys ho teníem tots coll avall en el moment de no mantenir-se al futbol professional, però sobretot transmets una senyal de això està molt aturat, i ni tan sols puc assegurar el 100% que tingui entrenador i director esportiu per la propera temporada, o com a mínim no els que coneixem a hores d'ara, que insisteixo, això és la part alarmant. La part més positiva és que jo continuo pensant que estan més a prop de continuar tots dos que no pas de marxar.
Va, que avui el Motel Suís està anant més llarg del que va ser ahir. Ja us dèiem ahir que la cosa no tindria corset com a tal, sinó que el que hagués de durar, duraria, i encara hem de parlar de les famoses RFF, de la primera, de la federació, de la segona i de la tercera. Avui, dimarts, dia 8 de juny del 2021, dia d'Assemblea General a la Federació Espanyola de Futbol. Així d'entrada, Sergi, pel que fa referència a la primera RFF, a la categoria més alta del futbol no professional espanyol i allà on militarà el Sabadell aquesta temporada, d'entrada ho deia el Rafa Mainez, que d'això la remena una estona, pendents dels condicionants de la Lliga de Futbol Professional per acabar d'aprovar el calendari definitiu de la Lliga del Sabadell, però de moment aquest calendari no arriba.
Sí, gairebé deia, no sé de què parlaran, però sé del que no es parlarà, o com a mínim la informació amb la qual treballa és que això, que no es anava a parlar de calendari. Per tant, continuem amb el dubte, Adri, corregeix-me tu, diria que és diumenge 22 i diumenge 29, si la Lliga començarà aquell cap de setmana o el següent, comptant que el futbol professional, si no passa res estranya, ha de començar el 15. Per tant, aquí continuem una miqueta a l'expectativa, no només de l'inici, de quan comença, de quan acaba, de si hi haurà jornades intersetmanals, de si hi haurà alguna aturada. Bé, tot en l'aire de saber, ja no el calendari, o ja no els aparellaments, sinó el propi calendari en ell mateix, no?
Sí, el saber quin cap de setmana hi ha futbol, quin no, si hi ha alguna jornada intersetmanal o no, etcètera, etcètera. Evidentment no seran 42 jornades com aquesta última temporada al futbol professional, a la segona divisió, però igualment s'ha de saber una miqueta els timings, tenint en compte això, el que deies, que no se sap si començarà la primera RFF una o dues setmanes més tard que la Lliga Smartbank, que la Lliga de Segona Divisió. El que sí que sabem és el sistema competitiu de la segona RFF, tant de bo que no n'haguem de parlar durant molts anys d'aquestes categories, i de la tercera RFF. Sospito que et poso en un compromís si et faig dibuixar així de memòria tot sencer. Jo ho tinc preparat, no pateixis per
no,
això.
No, l'únic gairebé jo faria una conclusió ràpida que és fàcil, molt, molt òbvia. Fins i tot el meu fill podria arribar a aquesta conclusió. Molt fàcil baixar i molt complicat pujar. Gairebé seria el resum de com han fet el sistema competitiu tant de la segona com de la tercera, gairebé afegiria, i de la primera, perquè també és molt fàcil baixar, o hi ha molts equips per baixar, i molt complicat tornar després a la primera RFF o fins i tot pujar al futbol professional.
Què has volgut dir amb el tema de fins i tot el teu fill?
No.
Mou bones fonts,
sí,
últimament.
Sí, però vull dir, al final vull dir que és la conclusió ràpida, sense entrar en números concrets, que com dius, a mi se m'escapen, és que pel que he pogut llegir, pel que m'has pogut explicar ara fa una estona, veig molt assequible o molt difícil lluitar per mantenir-te i, en canvi, després costa la vida ser tan bo com per recuperar categoria.
Simplement un recordatori, perquè això ho sabíem. A la primera RFF, el primer de cada grup, dels dos que hi haurà de 20 equips, puja directe al campió. És a dir, si el Sabadell acaba primer, torna directament al futbol professional i es fa un play-off, segon, tercer, quart i cinquè, el que propicia que pràcticament tots els equips de la Lliga fins a l'últim minut s'estiguin jugant coses. Això per dalt, que és veritat que és més difícil pujar que baixar, però també és veritat que pugen 4 de 40, quan a la segona B històrica només pujaven 4 de 80, per tant és el doble de percentatge, i ja ni t'explico la... Com li deies, Esteve Calzada? La segona B...
Frankenstein.
Anava a dir Transformer, imagina't. La segona B Frankenstein, que pujaven només, o que van pujar, de fet, 4 equips de 102, allò ja va ser una animalada. Això a la primera RFF, que ja ho sabíem. El sistema és molt similar a la segona i a la tercera, però l'explico així ràpidament i espero que es pugui arribar a entendre. Dels grups de segona RFF, que en són 5, 5 grups de 18 equips, 90 participants en total. Pel cas, la segona RFF seria el més similar al que enteníem com a segona divisió B fins ara. El primer puja directe, per tant, puja cada campió 5 en total. I del segon al cinquè fan un playoff, per tant, mateix sistema que a la primera RFF, que també serà a seu neutral, i d'aquí acabaran de sortir 5 places més, perquè recordem que de primera de la federació, és a dir, la categoria del Sabadell, el 25% d'equips descendeixen. És a dir, hi haurà 20 equips a la primera RFF, els 5 últims baixen, és que el percentatge és molt gran.
Sí, per això et deia. I encara es complica més en aquestes lligues que no són de 20, sinó que són de 18.
De fet, ho deixava per diferenciar la primera RFF de la segona RFF, perquè sí, de primera a segona cauen 5 directament, de segona a tercera, que com diu són grups de 18 i no de 20, els 5 últims baixaran, però és que el sisè està en perill seriós de també descendir, el que suposaria, si és de 18, no sóc de mates, però és bastant senzill, un de cada tres equips poden caure, un 33% de la categoria pot anar de segona RFF a tercera, i això del per què podrien, per què en condicional, doncs bé, dels 5 grups que hi ha, els 5 últims, insisteixo, baixen, però el 6è per la cua, el 13è classificat, el millor dels 5 se salva directe. És a dir, si tens la sort de ser 13è, però el de més puntuació dels 5 grups, salvat. Els altres 4 juguen un play-off, no t'hi vulguis trobar, en seu neutral, un partit, si el guanyes et salves, si no, baixes. És a dir, els 4 pitjors 600 per la cua juguen un play-out a un únic partit. És que és una animalada.
Si ara t'escoltés el company Lluís Pallarols, et diria que, per ser exactes, no serà un play-off, sinó que serà una eliminatòria o una final, en aquest cas, no? Perquè són 90 minuts a caixa o faixa.
Tal qual. O sigui, el famós play-out que vam viure aquí a Sabadell de segona B, amb la penya esport, etc. Això no anada i tornada, sinó a un partit, i sabent que si el perds, baixes a la tercera RFF. I la tercera, per rematar-ho, i amb això ja sí que clourem el motel suís d'avui, perquè si no al final ens acabarà quedant un hotel suís de manual del que seria durant la temporada radiofònica, seria el més similar, per no dir que clavat, al que era la tercera divisió de tota la vida. Puja el primer classificat, és a dir, hi haurà un català segur que pujarà a segona RFF, Però, en canvi, a partir d'aquí, la possibilitat que hi havia fins ara, que fins a quatre equips catalans poguessin ascendir en un play-off, això queda reduït del tot. Com a molt, a tot estirar, dos catalans podran pujar de tercera RFF a segona RFF. Per acabar d'ubicar-nos, estem parlant d'un grup en el qual aquesta temporada tindrem l'Hospitalet, l'Olot, el Sant Andreu, etc, etc. De tots aquests, un només puja per la via directa com a campió. Segon, tercer, quart i cinquè també juguen el mateix playoff, el mateix format que estem dient de primera RFF i segona RFF, però en aquest cas, Sergi, no per pujar directe, sinó per creuar-te amb el guanyador d'un altre playoff. És a dir, 18 grups de tercera RFF, els 18 que hi havia tota la vida a tercera divisió, 18 campions, aquests pugen directes, i dels altres 18 que guanyen cadascun dels play-offs, juguen entre ells un altre play-off per jugar a una carta també 9 places més d'ascens. En total, 27 equips que pugen de tercera RFF a segona RFF. Però tu ets l'Olot, tu ets l'Hospi, tu ets el Sant Andreu, per citar alguns dels més històrics, i et quedes allò a un puntet de ser campió i has de passar 3 eliminatòries, de les quals una a sobre contra el d'un altre territorial per poder ascendir.
Sí, sí. No, home, al final el sistema és complicat segurament d'entendre així sobre el paper, és fàcil de veure després, però ja et dic, el resum ràpid per mi és això que t'estava dient. El resum ràpid és que s'ha fet un sistema on baixar, que ja de per si és més fàcil baixar sempre que pujar, perquè ho has de fer malament, simplement. D'altra manera ho has de fer bé i a sobre després tenir aquest factor sort. Fer-ho malament és molt ràpid, i a més hi ha un bon número de tant per cent que pugui portar-te al pou, i després és realment molt complicat, has de ser realment molt bo perquè et funcioni això de pujar de categoria. Però bé, tant de bo, com deies al principi, no ens hi haguem de fixar massa temps en això de les primeres, segones i terceres de la RFF.
Serà la millor de les notícies. No hem arribat a mitja horeta, però l'hem fregada en aquest segon motel suís de la temporada estiuenca. T'ha agradat el mojito que t'hem preparat aquí al costat de la piscina?
Sí, algun dia parlarem del mojito.
Sí, no? Sergi Garcés, anem parlant. Una abraçada.
Apa, fins ara.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.